Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Finals de gener del 2007. És de nit. Fa vent i el fred és viu. Una dona treu a passejar la gossa per una urbanització de Sant Esteve Sarrovires. Els carrers estan buits. L'animal va sense lligar i unes passes al davant de la seva propietària. Ensuma l'asfalt. De cop, comença a córrer cap a un camí forestal. La dona el segueix. Allà, i gràcies a la llum d'una farola propera, intueix que hi ha algú a terra. S'hi apropa amb cautela i veu que es tracta d'un noi jove, un adolescent. Té les mans ensangonades i està commocionat. Algú li ha fet un tall al coll i gairebé no pot parlar. L'únic que aconsegueix barbotejar és estels, matallat i ella. L'endemà, quan ja està fora de perill, el noi dona una versió dels fets. Uns desconeguts li han volgut robar el mòbil i l'han agredit. Però després la canvia. Diu que qui l'ha ferit és la seva madrastra. Els Mossos i la jutge de guàrdia estan desconcertats.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un adolescent amb un tall al coll i dues versions de qui li ha volgut fer mal. Quina és la versió bona? La dels lladres o la de la parella del seu pare? Menteix l'adolescent? En parlarem amb la jutgessa Graciela Moreno, que, a més de portar el cas, en va fer una novel·la. Hola, Graciela, com se sap si algú diu una mentida?
Això és molt difícil, perquè no tenim una bola d'aquelles de vidre que ens diu quina és la veritat i quina és la mentida.
Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Dijous 29 de gener, al voltant de les 11. És una nit ventosa i fa un fred que pela. La Sandra treu a passejar la Noa, la seva gossa. Cada dia fan el mateix recorregut. En sortir de casa, giren a l'esquerra i pugen per un carrer amb una mica de pendent que acaba on comença el bosc. Després desfan el camí. A aquelles hores, la urbanització de Sant Esteve Sarrovires, on viuen, està silenciosa. La Sandra ja té ganes de tornar cap a casa. És tard i està gelada. La gossa, en canvi, sembla que no. L'animal va unes passes al davant ensumant el terra. De cop, comença a bordar i arrenca a córrer. La Sandra el segueix i creu que s'atura al principi del camí que porta cap al bosc. Ara els ganyols són més forts. La Sandra aconsegueix agafar la Noa per la corretja i de sobte sent un gemec que sembla que provingui d'uns arbustos. Sense deixar de subjectar-la, torna a sentir-ne un altre de gemec, més intens que l'anterior. Gràcies a la llum d'una farola propera, veu que a terra hi ha un noi d'uns 13 o 14 anys, vestit amb texans i un anorac vermell. S'hi acosta. Té les mans ensangonades i està pel coll. I té un tall que sagna molt. La Sandra, espantada, truca a emergències i intenta tranquil·litzar-lo. El noi pràcticament no pot parlar. Només aconsegueix barbotejar. Estels, m'ha tallat. Ella. La jutgessa Graciela Moreno Graupera ha investigat aquest cas i n'ha escrit un llibre, Juegos de maldat, publicat a Grijalbo. La Graciela treballa des de fa 9 anys al jutjat penal número 6 de Barcelona. Per les seues mans hi han passat centenars de casos, alguns dels quals ha novel·lat. Ja va ser amb nosaltres la temporada passada per parlar de desapareguts. Benvinguda, Graciela.
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
Com et va arribar aquest cas?
Doncs jo en aquest cas estava de jutgessa d'instrucció a Martorell i ens va arribar aquest avís durant la setmana de guàrdia. Els jutges d'instrucció dels pobles estem una setmana sencera de guàrdia i ens va arribar aquest avís de que havien trobat aquest noi sense coneixement en aquest camí forestal. I el van tenir que portar a la Vall d'Hebró perquè tenia un tall aquí al coll i es temia per la seva vida.
Qui era aquest noi?
Aquest noi tenia uns 14 anys, em sembla que estava a punt de fer els 15, i era el fill d'un home que era un guarda de seguretat que vivia cap a Sant Esteve Sarrovires.
Ara anirem donant més detalls. Hem dit que el noi, que la novel·la es diu Roger, el troben en un camí forestal. Està tan mal ferit que gairebé no pot parlar, tu deies inconscient, la novel·la està mal ferit. Només aconsegueix dir Estels, m'ha tallat i ella. El traslladen al servei d'urgències de la Vall d'Hebron perquè comença a perdre el pols i cada vegada respira pitjor. A l'hospital l'estabilitzen i el ceden. Els metges li han d'eixamplar el tall del coll per poder fer-li una bona sutura. Els investigadors estan davant d'un cas estrany.
Qué raro era todo aquello. ¿Qué hacía un chico de unos 13 o 14 años un día entre semana, pasada las 10 de la noche, con ese frío y fuera de casa? ¿Cómo había podido ir a parar con una herida en el cuello al camino forestal? ¿Y quién sería esa ella que mencionó a la mujer que lo había encontrado?
Moltes preguntes que de moment no tenen resposta. Ja hi arribarem. Mentre esperen que el noi es desperti, els Mossos truquen al seu pare. El cas real el va portar a la Guàrdia Civil perquè encara no s'havia fet el desplegament total dels Mossos. L'home treballava de nit en una empresa de seguretat. Li expliquen què ha passat i li demanen que vagi a l'hospital. El pare, que el llibre es diu Antonio, és un home de mitjana edat, amb excés de pes i una calvície important. Està molt nerviós pel que li acaben de dir. De camí a l'hospital, truca a la seva parella, que la novel·la es diu Lena, i la va conèixer en un club nocturn i amb qui té previst casar-se. Però la noia té el mòbil apagat o fora de cobertura. Qui són els pares d'aquest noi? Fa temps que estan separats?
Sí, en el cas real estaven, em sembla que portaven un parell o tres d'anys separats. La mare vivia a Barcelona, en el cas real, aquí, en el cas de la novel·la no, amb una altra filla, una filla més gran, i el pare s'havia quedat amb el noi.
Per tant, pare i fill viuen a la mateixa casa amb l'Helena.
Sí, exacte.
Els Mossos comencen a investigar. Una patrulla va fins a la casa del Roger. Són les 2 de la matinada. Volen parlar amb l'Helena, amb qui no han pogut contactar per telèfon. Les persianes estan abaixades i no s'hi veu llum. És una construcció d'una sola planta dels anys 70 i mal conservada. Els Mossos piquen a la porta. Ho fan amb contundència. La porta s'entreobre i apareix l'Helena, despentinada i amb cara de son. Li expliquen què li ha passat al Roger i li pregunten com és possible que hagués pogut sortir de casa aquelles hores de nit.
No lo sé, estaba encerrado en su cuarto. Yo me metí en la habitación a ver la tele en la cama después de irse Antonio. No sé a qué hora se durmió, yo cogí el sueño enseguida. No lo entiendo, estaba castigado. ¿Para qué iba a salir por la noche? No puede ser, ¿cómo está el niño?
Per l'accent tenim una pista. Com descriuries a l'Helena?
L'Helena a la novel·la o l'Helena a la vida real?
Bueno, les dos.
L'Helena a la novel·la era una noia romana. Era una prostituta romana que havia vingut aquí amb els seus, en principi amb els seus fills, que no vivien amb ells, en el cas de la novel·la. En el cas real, la noia era dominicana i tenia també dos fills, i sí que vivien amb el seu futur marit i amb el Roger, en aquest cas. Vivien tots junts.
Un parèntesi que em ve al cap ara mateix. Per què et serveix canviar-li la nacionalitat?
Doncs era un cas que en el moment que jo vaig escriure la novel·la ja estava sentenciat, però tot i així no volia tampoc que es poguessin identificar a les persones. Per tant, estan canviats els noms, les nacionalitats, els fets són els que són. Ara, no hi ha manera d'identificar les persones si no saps realment on ho has viscut el cas.
Com descriuries l'Helena i com es va conèixer l'Antonio?
Doncs es van conèixer en un club de carretera, com heu dit ara mateix. Ell freqüentava aquests clubs i ell era una, era una de les prostitutes que treballaven allà. Es van conèixer, van començar a veure's i va arribar un punt que ell va considerar que sí, que volia casar-se amb ella, i van anar a viure tots junts i de fet tenien tota la paperassa per casar-se 3 mesos després en el registre civil de Martorell.
Els investigadors entren a la casa i inspeccionen l'habitació del Roger. Està feta un desastre, però no troben res que els cridi especialment l'atenció. Mentrestant, els agents de la policia científica recorren el camí on van trobar el noi a la recerca de pistes.
¿Habéis encontrado el arma? ¿Debería ser un cuchillo o un instrumento cortante?
No ha aparecido en el camino. Veremos si en el bosque. Las huellas del chico son claras desde la zona del picnic, donde están las primeras gotas de sangre en el suelo y en la barandilla hasta aquí. Pero desde San Agustí hasta la zona del picnic todo es confuso. Allá ha llovido más y está embarrado. Si habían otras pisadas, se han borrado. Quizá en el bosque encontremos algo. El chico no ha dicho quién fue.
Com esteu comprovant, estem posant trossets del llibre. De moment, doncs, el presumpte ganivet no s'ha trobat i el Roger encara no ha donat cap nom. Continuem. L'Antonio, el pare, ja ha arribat a l'hospital. El Roger està despert, vol parlar, però la ferida l'impedeix fer-ho.
Con el rotulador en la mano, el chico empezó a trazar letras con dificultad. Su cara había perdido la sonrisa y escribía tenso, apretando los dedos. Alzó la mirada y enseñó el cuaderno a su padre. En la parte superior de la hoja había anotado:
Me cortó Lena. Me dijo que mirara las estrellas. No se lo cuentes a nadie, tengo miedo.
El noi torna a escriure a la llibreta i fa aquesta advertència al seu pare.
Ha sido ella. Me hizo daño y no quiero que te haga daño a ti. Tienes que esconder esto.
L'Antonio queda estorat. No es creu que la seva parella, l'Helena, hagi pogut fer mal al seu fill. L'home està superat per les circumstàncies, però el noi continua escrivint que és veritat, que no l'està enganyant i que l'Helena l'ha volgut matar. L'Antonio es guarda la nota. El que el Roger diu a l'Anna, que és caporal dels Mossos, és una altra cosa. I això fa que la jutge, que es fa càrrec del cas, y que a la novela es diu Sofía Valle, tingui dubtes.
Esta mañana le ha contado a Ana que unos encapuchados quisieron robarle y le cortaron el cuello. Eso mismo nos ha dicho a nosotras, pero el padre ha entregado a los Mossos un papel que Roger escribió la pasada madrugada cuando se despertó, donde acusa a la novia del padre, con la que este va a casarse pronto.
¿Y tú qué piensas?
No sé qué pensar. No ha explicado por qué salió ayer por la noche. Me preocupa que cambie la versión cuando habla con nosotros y con su padre.
Crims, amb Carles Porta.
Què et va dir el noi, Graciela, quan li vas prendre declaració?
A nosaltres es va dir això, que havien estat uns encaputxats, que li havien atracat per robar-li el mòbil, i ja està. No va parlar gaire, perquè tampoc podia parlar gaire, era tot amb veu molt baixa, i ja està. Nosaltres vam anar a fer aquesta declaració, vam anar a la fiscal, la secretària judicial i jo. I a partir d'aquí vam sortir amb aquesta versió, que era la que consideràvem que era la que s'havia de mantindre, però després, quan ens vam assabentar d'aquest tema dels papers, que jo vaig tenir aquests papers a la mà, no? I és tal qual s'escriu la novel·la, no? Ell, a més, dibuixava estels, aquests els estels de David, també els dibuixava d'aquesta manera, per fer-se entendre, suposo que millor, i a partir d'aquí ell sí que va mantenir aquesta versió.
Per vosaltres, al primer moment, aneu a l'hospital i us creieu la versió de que li havien robat la cartera.
Sí, és la que va donar en primer lloc a la Guàrdia Civil, també. Va ser arrel de parlar amb el seu pare quan va començar a canviar la versió i va dir això, va escriure això i després ja va dir sempre que havia estat ella.
O sigui, abans de que parlés el pare, hi vau parlar vosaltres?
Sí, nosaltres vam parlar abans que el pare, abans.
A l'estar de guàrdia hi vau anar de seguida?
Exacte, sí, perquè quan estàs de guàrdia has d'anar-hi.
I no vau dubtar de la seva credibilitat?
No, en principi era una víctima total, vull dir, havia estat a punt de morir. El tema que dèieu del tall, clar, era, s'havia de tornar a obrir la ferida perquè va tenir una parada i el van tenir que intervindre, i en aquest cas li van tenir que col·locar un tub aquí al coll perquè pogués respirar.
Carai, Déu-n'hi-do. Se la creu més un jutge amb una víctima que està mal ferida?
Home, t'has de creure, en principi, si no es demostra el contrari, t'has de creure el que t'estan dient, no perquè estigui mal ferida, te la creus més, no? Sinó perquè, clar, en principi, les víctimes diuen la veritat, perquè per això són víctimes. Ara, després s'ha de veure què és el que ha passat.
Que tot quadri. Uh-huh. El pare també li vau prendre declaració allí a l'hospital?
No, o... no, això ja va ser més tard, al jutjat.
I com us arriba la nota?
Les notes aquelles que ells va escriure, això perquè ell ho va entregar a la Guàrdia Civil i després la Guàrdia Civil ho va incorporar en un atestat i ho va incorporar a la causa. Vull dir, si no, no haguessin tingut mai nosaltres aquestes notes.
I van passar molts dies?
No gaires. Això, tot això va passar dintre uns pocs dies.
Tal com ens ha explicat fa un moment la jutgessa, l'Helena i l'Antonio tenien previst casar-se. Ho tenien tot pràcticament a punt, però la nota del Roger desestabilitza enormement l'Antonio i fa que comenci a dubtar de la seva parella. S'ha de casar o no? Aquests dubtes te'ls va transmetre?
A mi directament no, però ell va anar a parlar amb els guàrdies civils que portaven el cas, els que havien acudit en un primer moment, eren dos. I llavors va parlar amb tots dos. Va anar-hi expressament a la caserna, no? I va dir, escolta, jo us volia demanar, vosaltres què faríeu en el meu cas? Us casaríeu o no? Que era molt increïble, no? Vull dir, un home que el seu fill han estat a punt, suposadament, de matar-lo, que encara tingui dubtes de dir, em casaré o no em casaré amb aquesta dona, perquè ella es volia casar, a pesar de tot, no? I que necessitava una mica un consell masculí, entre cometes, i dels guàrdies civils, un els va dir, que a mi em consta, que li va dir, bueno, jo, no sé, jo sí que em casaria, i l'altre li va dir que no.
Déu-n'hi-do. No. Els Mossos tenen sobre la taula, això el llibre, en aquest cas va ser la Guàrdia Civil, dos línies d'investigació, la de la parella del pare, pensant que realment la versió del nen sigui bona, però clar, també es podia creure que la versió dels encaputxats que el volien robar fos bona. Aquest segon fil, la dels encaputxats o la gent que li volia robar la cartera, es va descartar de seguida?
Sí, es va descartar de seguida perquè quan es va anar a fer el reconeixement allà no hi havia res, no hi havia empremtes, no hi havia res que indiqués la presència de més persones en aquell dia, en aquell moment. L'arma del crim tampoc es va trobar, només es va trobar la sang del noi i res més. No hi havia cap senyal en el terreny ni enlloc que demostrés que hi havia hagut allà més d'una persona que era ell.
Ara entrarem en més detalls. Els investigadors també han parlat amb els amics del noi, però no els han aportat res. El Roger, segons expliquen, és molt reservat i li agraden els còmics i els jocs d'ordinador. No té problemes de violència a l'institut ni enlloc. Així que tot es focalitza cap a l'Helena, la parella del pare, la que li fa de madrastra. La policia revisa els informes policials i descobreixen que la van detenir dos cops a Barcelona. En tots dos casos, se li va prendre declaració com a imputada per fets similars. Es veu que havia treballat cuidant dos avis que van morir al cap de poc temps. També visiten el club nocturn on havia treballat fins que l'Antonio li va oferir un lloc a casa seva. La citen al jutjat. I què et trobes al jutjat?
Doncs ella ho nega tot. Ella va cap allà i diu que tots s'estimaven molt, que tot era estupendo, perquè s'anaven a casa el mes d'abril, que convivien d'una manera perfecta els fills d'ella, que eren més grans que aquest noi, i convivien tots cinc, no? I que no, que tot això era mentida, que ell aquell dia, aquella nit, havia estat a casa, que ell estava castigat, que no podia sortir, que no s'explicava per què havia sortit ni com, i ell havia estat a casa, havia begut una mica i s'havia quedat davant de la tele, i no sabia res més.
I te la vas creure?
És que el problema d'aquest cas és que no sabíem a qui creure, no? Perquè no hi havia absolutament res més, ni cap a un cantó ni cap a l'altre.
La mare biològica del noi també va declarar.
Sí.
Què va dir?
Home, aquesta pobra dona no sabia res. Ella vivia a Barcelona, vivia amb la seva filla i estava absolutament desesperada de pensar que el seu fill hagués pogut morir en aquestes circumstàncies. Ella no sabia res, absolutament.
La gent canvia molt quan declara davant de la policia que quan declara davant del jutge?
Home, jo crec que sí, no? Perquè d'alguna manera la policia sí que li dius o li pots dir o també pots acollir-te el teu dret a no declarar, tant ja sigui la policia com el jutge, no? Però sembla que quan vas al jutge ja és com més definitiu, no? que la, com que és el, anar a la policia, com que és el primer moment, no? Sembla que després pots canviar les coses, o les coses poden canviar, no? Però quan vas al jutge sembla ja més definitiu.
En aquest cas t'hi vas trobar que una declaració que s'hagués fet a la Guàrdia Civil t'arribés a tu d'una altra manera?
No. Tots van mantindre les seves declaracions, si fa no fa, igual.
I a tu et consta si la gent declara igual davant d'un jutge home que davant d'un jutge dona?
Això no ho sé, la veritat. No ho sé.
Ens trobem davant d'un cas de versió contra versió. La del Roger, que assegura que és l'Helena qui li ha tallat el coll, i la de l'Helena, que diu que la nit dels fets no es va moure de casa. A qui ens creiem en aquest moment?
A qui es creiem? Doncs en aquest moment a ningú, perquè jo estic com a jutgessa d'instrucció i l'única cosa que puc fer és reunir aquests indicis que la instrucció serveix per dir aquí hi ha hagut un delicte, en aquest cas estava clar que seria o un intent d'assassinat o unes lesions, segons el cas, i esbrinar si hi havia algun possible culpable. I tota la instrucció va orientada cap a aquest sentit. No? Quan s'acaba la instrucció és quan has de decidir si realment existeix o no aquest delicte i qui és l'autor.
I en aquest cas, lidera el jutge, lidera la jutgessa en aquest cas, o el fiscal, o la policia?
No, en principi, clar, en el moment en què tu tanques la instrucció, fas una resolució, que és l'autor de...
No, no, em refereixo a l'hora de demanar proves, a l'hora de demanar diligències. Ets tu qui marca què s'ha de fer?
Sí, bàsicament és el jutge en el sistema espanyol. El que passa que el fiscal també pot demanar diligències, si vol, però és el jutge qui té que decidir si les admet o no.
En aquest cas, eres tu qui demanava coses, la Guàrdia Civil et proposava...
Sí.
Avançava amb les investigacions...
Clar, perquè els deien que analitzessin qualsevol cosa que trobessin a casa, si trobaven l'arma, empremtes o senyals d'algun tipus de lluita a casa, per exemple, o en el lloc dels fets, algun llençol tacat... Això vam estar demanant.
Mentre t'arriba un cas com aquest al teu jutjat, quants més en portes?
Ui, doncs en un jutjat d'instrucció entren milers de casos. En una setmana de guàrdia tot el que entra és per tu. I en el cas, per exemple, d'aquest jutjat, com que són jutjats mixtes, fem civil i penal a la vegada. Tu estàs fent judicis civils, de matèria civil, divorcis, separacions, hipotecaris, desnonaments, i a més estàs portant tota la instrucció d'aquests temes.
Anem bé?
No, anem molt malament.
Molt bé, molt bé.
Crims.
Fem una recapitulació del que hem sentit fins ara per situar-nos i poder avançar. Mercè Folch, sisplau.
Hola, Carles. La nit del 29 de gener, una dona troba un adolescent ferit en un camí forestal. Té un tall al coll que sagra molt i pràcticament no pot parlar. Només aconsegueix barbotejar, estels, m'ha tallat i ella. El porten a l'hospital i l'estabilitzen. Quan el seu pare entra a l'habitació a veure'l, el noi li escriu una nota. Li diu que l'autora de l'agressió ha estat la seva parella, que a més li fa de madrastra. El noi l'adverteix que no ensenyi la nota a ningú perquè té por que el pròxim agredit sigui ell, el seu propi pare. Quan els Mossos l'interroguen, el noi declara una altra cosa. Diu que els autors del tall al coll van ser uns encaputxats que volien robar-li el mòbil. Aquest fil es descarta de seguida. Els investigadors també parlen amb els amics de la víctima, però no els aporten res de rellevant. Per tant, hi ha dues versions, la de l'adolescent, que assenyala la parella del seu pare, i la de la dona, que diu que la nit dels fets no es va moure de casa. La policia revisa els informes policials i troben que la dona va ser detinguda dos cops per casos relacionats amb la mort de dos avis i la citen a declarar.
Seguim el relat. L'Helena declara que aquella nit no va sortir de casa i que no és l'autora de l'agressió al Roger. En canvi, ell assegura que sí. Tot és desconcertant. Si l'Helena volia matar el Roger, s'hauria d'haver assegurat que no sobrevisqués, oi? O potser se'n va penedir a l'últim moment. El cas genera molts dubtes. Hi ha una víctima i una presumpta autora. No hi ha mòbil ni arma del crim, de moment. Ens aturem aquí. Després hi tornarem perquè la jutgessa Sofia Valle porta la instrucció d'un altre cas vinculat al narcotràfic. Vol desmantellar la banda de Marcos de Sola, un delinqüent perillós que ja està detingut.
Tú eres la juez Valle. Tú sabes dónde te está metiendo y con quién te está metiendo.
Haga usted el favor de salir de este despacho. Puede ingresar de nuevo en prisión.
Continuàvem dins del llibre. Graciela, has tingut molts casos de narcotràfic? Són casos complicats?
Sí, moltíssims. Vull dir, l'entrada sembla que la costa mediterrània, a part de la costa gallega, però tota la costa és el punt d'entrada de cocaïna, heroïna, un dels més grans d'Europa.
La jutgessa del llibre, la Sofia Valle, és amenaçada constantment per aquest delinqüent. Has patit per la teva integritat física en alguna ocasió?
No, jo directament no, però tinc un paig que sí, que han tingut fins i tot que portar escorta per un cas així complicat.
El narcotraficant Marcos de Sola té a sou diverses persones, com Carlos, el cubano, un home sàdic i corpulent amb la cara plena de cicatrius. Has conegut personatges de la seva naturalesa?
Sí, i tant, i tant. Hi ha molta gent que té un aspecte esfereïdor que si la veiessis en algun carrer a les fosques diries, mare meva, canvio la cera per si de cas.
Sí, no, sí. No és només a les pel·lícules.
No. Jo crec que les pel·lícules, les novel·les, reflecteixen la vida real.
Per què vas introduir un cas de narcotràfic amb aquesta història, amb aquesta novel·la?
Doncs és que en aquesta novel·la, a part d'explicar el cas real d'aquest noi, el Roger, també volia explicar quin és el dia a dia d'un jutjat d'instrucció, fora d'estereotips, i explicar com és la realitat d'un jutjat de poble, que no només portes un cas en concret, sinó moltíssims més, i en aquest cas bastant complicats en ocasions, no? Que no només és un cas determinat, sinó que hi ha una multiplicitat de feines aquí. I fer veure també una mica l'espectre de tota la gent que treballa, els forenses, els policies, els advocats, també els fiscals, els funcionaris, no? És una miqueta fer tot aquest mirall de la gent que som allà i des d'un punt de vista real, perquè hi ha moltíssimes sèries de televisió o també programes o novel·les en les quals hi ha un estereotip de jutjat que respon el model anglosaxó, que no té res a veure amb el nostre, amb el d'aquí, de casa nostra.
Hi ha alguna pel·lícula, alguna sèrie aquí que tu veguis que hagi reflexat bé?
Jo no n'he vist cap, sí que m'han parlat d'alguna, sembla ser que és bastant autèntica, que és bastant certa, però jo que jo hagi vist no. Fins i tot hi ha algunes novel·les que hi ha un estereotip de jutgessa, per exemple, en concret, sempre la pinten com una senyora de mitjana edat, que té problemes amb el marit, que té mala llet, una persona malcarada, no? És com el típic estereotip de jutge, i bueno, un jutge és una persona com tothom, no? Homes i dones normals, que simplement que tenen aquesta feina. Però sí que costa trobar ficció que estigui ben basada en la realitat.
A la realitat, no sé si estaràs d'acord o no, però a mi la impressió que em dona és que el jutge, en general, en concret, d'instrucció, però en general, i ja no et parlo de suprems i consells generals i tot això, s'està veient com un personatge molt poderós i fins i tot un punt allunyat de la quotidianitat, de la societat.
Sí, jo crec que aquest ha sigut sempre com un problema, com una lacra, no?, que ha tingut, com si el jutge no formés part de la societat. Jo crec que formes part de la societat i crec que és una mica feina nostra de que fem una activitat, que en aquest cas que és molt complicada, de que fem, vull dir, que intervenim a la vida de les persones, però estem fent una feina que pot ser com una altra. Vull dir, jo crec que haurien de baixar una miqueta aquest to, no?, considerar que el jutge és una persona com pot ser un metge, com pot ser un advocat, no?, i que sí que té un poder, perquè, clar, evidentment decideix sobre la vida de les persones, sobre la seva llibertat, sobre qui es queda amb els nens en un divorci, o sobre si t'embarguen o no la casa, sobre si t'intervenen o no al telèfon, no? Però jo crec que s'hauria de veure des d'un punt de vista com un garant de la legalitat, no? Com un garant de que la societat estigui equilibrada.
I des dels jutjats es fa política?
Que jo sàpiga, no, jo no n'he fet mai de política. Jo crec que cadascú té les seves idees polítiques personals, com a persona, evidentment, però tu a la feina, de cap manera, les idees polítiques poden estar dintre de la teva feina, ni en les teves resolucions, tampoc.
La situació política que estem vivint, us afecta als jutges? Com us ho mireu, això?
Home, nosaltres, tu tens la teva feina, que és la de sempre, no? El que passa que, evidentment, sí que hi ha més augment de feines, evidentment, si hi ha situacions d'aldarulls o situacions de conflicte, tu tindràs més feina, no? Perquè hi haurà més persones, en principi, que poden estar acusades de determinats delictes, no? Ja en tenim prou, em sembla a mi, amb l'augment de la delinqüència, que és bastant significatiu. Es parla d'un 30% a Barcelona, jo diria que és més, diria que és un 40%, no? I amb això realment ja tenim feina, i si a sobre entrem en temes polítics, llavors ja és inabastable.
A tu t'agrada entrar en temes polítics o no?
No, perquè jo crec, jo com a persona puc tenir les meves idees, però crec que, i fins i tot a la meva feina, ni és correcta, ni és legal, ni res, no? Jo crec que cadascú té les seves idees, evidentment, però bueno, això no forma part de la feina mai.
I els jutjats d'instrucció, què els hi faltaria ara perquè poguessin funcionar una mica millor?
Doncs més jutjats, més personal, més mitjans a nivell informàtic, a nivell material també, perquè per exemple en un jutjat penal, que és on estic jo ara, hi ha 3 funcionaris que tramiten i un funcionari que és l'agent judicial, que és qui fa entrar la gent al judici i ja està. Vull dir, una plantilla de 3 persones, evidentment a la que falla una, el jutjat s'enfonsa, no? Hi ha una tercera part de la feina que no surt. Per tant, hi ha una escassedat de personal bastant important i de jutges també.
I esteu informatitzats?
Sí, sí, el que passa que els programes són insuficients per la quantitat de datos que tenim. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Tornem al cas del Roger. L'adolescent que apareix amb el tall al coll i que acusa la seva madrastra d'haver-lo agredit. L'informe psicològic que li fan al noi deixa els investigadors i la jutgessa Sofia Valle amb una sensació estranya.
Sofia echó una mirada de soslayo para saber si todos los que la acompañaban habían tenido la misma sensación que ella. Y por la expresión de sus rostros, dedujo que sí. Lo había contado mecánicamente, sin variar el tono de voz, sin hacer un gesto, sin dejar traslucir ninguna emoción. Parecía increíble que después de sufrir una agresión como aquella, fuese incapaz de demostrar nada. Un relato frío, muy frío, como si le hubiera pasado a otro.
En aquest cas, no hi ha res que faci decantar la balança cap a un costat o cap a l'altre. Així li fa saber l'Anna, la caporal dels Mossos, a la jutgessa Valle.
Piensa que las posibilidades solo son 2. O ha sido ella o el chico lo ha fingido todo. A partir de ahí has de pensar en cuál es la más probable y para eso no puedes sino apoyarte en las pruebas que tengas.
¿Hi havia alguna prova que incriminés la dona? L'arma del crim, un ganivet, es va trobar mai?
No, mai. Mai es va trobar. Mai ben saber amb què es va fer aquest tall.
O sigui, aquest dubte tan de balança era real?
Sí, era autèntic, no? Perquè clar, realment no hi havia res. Ni es van trobar empremtes, ni en els llençols tacats, no hi havia res en absolut. Ni a la casa, ni amb la senyora, res, res.
I com es desencalla un cas així?
Doncs al final vas portar l'instrucció endavant i després s'haurà de decidir el judici. Si realment consideres o hi ha alguns indicis de que la persona, en aquest cas aquesta senyora, podia ser l'autora, l'única manera de resoldre era fer el judici al final i decidir allà què és el que es va fer.
I entre tants casos diversos i diferents, hi ha prou de claritat, de pensament i tranquil·litat per analitzar una situació com aquesta?
Home, l'hem de tenir, aquesta calma i aquesta tranquil·litat. El que passa que a vegades no es té, perquè hi ha una acumulació de feina o depèn també de cadascú sensible que sigui amb la feina que fa també, no? Però realment necessitaríem portar menys casos per fer una atenció més curada a cadascun d'ells.
Això deu influir també amb aquella frase tan típica d'aquest món de Crònica Negra que diu que no hi ha crims perfectes sinó investigacions mal fetes.
Exacte. Jo crec que sí, que si tinguéssim més recursos o hi haguéssim més recursos, moltes coses se solucionarien abans i millor.
Va trigar molt temps aquest cas a tancar-se la instrucció, recordes?
Jo vaig marxar d'aquest jutjat el 2009 i encara no s'havia tancat, es va tancar poc després i el judici es va fer el 2011. O sigui que en total va ser 4 anys.
Per tant, no vas ser tu qui va enviar el cas a judici?
No, jo no, perquè jo vaig marxar, jo vaig tenir una altra destinació i me'n vaig anar als jutges de Gavà i qui va venir darrere meu el va tancar. Jo què hagués fet si hagués tingut que tancar jo? No ho sé. Si es va esperar tant era perquè s'estaven esperant uns anàlisis de les robes, dels llençols de la casa, a veure si hi havia algun tema de sang, no? I clar, penseu que igual hi ha un laboratori d'anàlisi per tot Espanya, llavors evidentment passen endavant altres casos i llavors estàvem esperant que arribés el resultat d'aquest anàlisi. I el que va venir després de mi, suposo que va tancar quan van arribar els anàlisis, que no van resultar concloents, o sigui que no van dir res especial, i a partir d'aquí ja no hi havia res més a investigar. I se'n va cap a l'audiència.
No hi havia ningú presó, ni mesures cautelars?
No. Em sembla, si no recordo malament, allunyament sí que es va fer. Es va fer una ordre d'allunyament de la dona perquè no s'acostés al noi, però presó no va anar.
I va ser tu qui va processar la dona o no?
No, jo no. Jo ja no estava al jutjat.
Perquè fins a quin punt d'instrucció vas arribar tu?
Nosaltres, mentre jo estava tramitant, eren diligències prèvies, que diem nosaltres, no?, que eren totes les declaracions, i estàvem a l'espera d'aquests informes. Llavors la persona que va venir darrere meu va rebre els informes i va passar les actuacions a sumari, no?, que vol dir que el tema ja no era unes simples lesions, que era com van començar a instruir per unes lesions. I ja va obrir sumari, que vol dir ja que estàvem pensant en que això podia ser un homicidi o un assassinat. I a partir d'aquí sí que s'obre, es dicta aquesta resolució, que és una interlocutòria de processament, que es declara aquesta persona processada, perquè això ja la idea és que sigui un tema d'assassinat o homicidi.
Perquè la descripció del fet del noi va anar evolucionant dins de la instrucció, durant la instrucció?
No, sempre va ser la mateixa.
I us va explicar com s'havia produït aquella ferida?
No. Ell va explicar el que va explicar inicialment, que la mare li havia dit, la madrastra li havia dit, aixeca el coll i mira quines estrelles, i ella li va fer el tall. Que el problema, que no sé si d'això, és que com que es va tenir que intervindre la ferida, ja no es podien dir si el tall se l'havia fet ell o li havia fet una tercera persona.
El tenir que obrir
més el tall ja no era el tall original, i això un cirurgià normal no ho sap. Això té que ser un forense. Si el forense hagués pogut mirar la ferida en el moment que es va produir, en el moment que el van portar a l'ambulància, es pot dir quina és la manera d'entrar, si s'ha fet de dreta a esquerra, si ho ha fet una persona dretana o esquerrana, i quin és el ganivet. Però això ho sap un forense, perquè és la seva feina.
Però aquest gir és interessant, és a dir, us vau arribar a plantejar si s'ho ha pogut fer ell mateix.
Sí, i tant. D'aquí venien els dubtes, no? Perquè l'actitud del noi era molt especial.
I la relació entre el noi i l'Helena i el pare?
La relació en principi tothom deia que era bona, clar, però és que la gent es presenta davant dels altres sempre amb la seva millor cara, no? És com quan vas al metge i dius, sí, jo faig bondat, jo em cuido, jo faig no sé què, no? Però la realitat la saben ells, o ni ells a vegades tampoc.
Ai. No és fàcil, això de ser jutge?
No, perquè no pots estar al cap de la gent. I tots mentim, això que alguna vegada s'ha comentat, no? Vull dir, tots diem mentides, no? Tots volem presentar...
Jo no.
No sé. Però sí, volem presentar la nostra bona cara. I clar, hi ha gent que sí que li pots agafar la mentida, però hi ha gent que menteix molt bé.
Crims.
En el cas real, l'Helena va ser processada i enviada a judici.
Exacte.
Amb acusació de...
D'intent d'assassinat.
Poca cosa.
Sí, no, clar, evidentment un dels delictes més greus contra les persones, sí.
I com va acabar el cas real?
El cas real, aquesta senyora la van condemnar com a autora d'una tentativa d'assassinat, si no recordo malament, a uns anys, 3 mesos i un dia. I que indemnitzés també de les lesions i dels danys psicològics al noi, amb una quantitat que igual eren uns 6.000 euros o 7.000 euros.
Hi hauria d'haver, suposo, un mòbil darrere d'això.
Sí, però la gràcia del tema estava que on estava el mòbil? A veure, la qüestió aquí, que és el que es planteja en la novel·la i que abans heu esmentat, aquesta senyora s'anava a casar amb aquest senyor. Era, per fi, la manera d'acabar amb la seva mala vida. Casar-se, tenir una família, tenir uns papers aquí a Espanya, perquè jo recordo, em sembla que no tenia papers a Espanya, perquè no havia treballat tampoc en una feina legal, i llavors la seva situació era de tota felicitat. Per què feia això, no? Per què agafava i li tallava el coll a un nen que seria el seu fillastre? Si vist això, evidentment, ho esgarriava tot. Per tant, el mòbil no apareixia enlloc, perquè deia que aquesta dona quines ganes té de fastidiar-se la vida un altre cop, no? Ja havia tingut una vida complicada. Quan per fi troba una manera d'establir-se i de ser més persona i d'estar bé, resulta que va i li talla el coll al nen. Si hagués sigut un nen molt més petit, a vegades dius, mira, igual el nen no se'n recorda, no parla bé, però un noi de 14 anys, o remates la faena d'alguna manera, per dir-lo així literalment, però deixar-lo a mitges, és que era tan absurd.
Tu no el vas jutjar?
No, jo no.
Aquesta
senyora... Això va ser l'Audiència Provincial de Barcelona.
I la va condemnar, com deies fa un moment. Podem fer una extracció? Si tu haguessis jutjat aquest cas, amb el que tu coneixes, l'hauries condemnat?
És difícil, perquè s'ha d'estar a la sala, no és el mateix. Jo he estat jutgessa instructora i ara estic sentenciant només, ara estic en un jutjat penal. I llavors jo ara ja la instrucció no l'he vista. O sigui, perds una mica la frescor aquella del moment inicial, però guanyes una miqueta a veure com són les versions ara que ja han passat uns anys. I no ho sé, tindria que haver estat a la sala, escoltar-lo amb ell un altre cop, escoltar-lo amb ella. No hi havia cap més testimoni de res. Van declarar ell i ella, que jo sàpiga, els guàrdies civils, els psicòlegs que no van poder declarar aquell dia, precisament, perquè me'n recordo que la sentència posava que no havien pogut venir, llavors l'informe dels psicòlegs es va tenir com a prova documental, i ja està, i no va declarar ningú. No sé com ho devien fer.
I no s'aplica allò de que davant indubio pro reo?
I tant que s'aplica, sí, sí.
Davant del dubte hauríem d'anar a favor de la persona acusada?
Exacte, si no hi ha proves suficients, a vegades el que diem, et quedes amb ganes de condemnar i no pots, perquè no hi ha proves.
I què devia passar a la sala perquè l'acabessin condemnant a 11 anys?
No ho sé, suposo que la versió la devia expressar d'una manera molt clara o devia estar molt ferm, devia ser potser diferent. Aquest noi, quan ja va declarar, ja era major d'edat. Aquí tenia 14 i quan va declarar ja tenia 18. Llavors, no ho sé, això hauria d'haver estat a la sala per saber-ho.
És difícil ser jutge?
No ho sé, jo crec que totes les professions tenen la seva dificultat. Jo crec que ser jutge no és difícil, el que és difícil és fer-ho bé. Perquè ser jutge, bueno, en si només cal aprovar l'oposició i posar-te a treballar, no? Però fer-ho bé es tracta de tenir interès per les coses que fas, no? I preocupar-te per la feina que fas, com a mínim que estigui ben feta, no? Que tu surtis i diguis, mira, com a mínim jo m'he esforçat, jo he arribat fins on he arribat, però com a mínim he fet el que podia, no?
Quan preneu decisions, ara que dius que estàs sentenciant, hi ha càrrega a l'hora de decidir enviar 11 anys a la presó una dona?
Com i tant, sí, sí, perquè la presó és molt dura. La gent parla amb molta lleugeresa d'una estança a presó, però és molt complicat, és esgarriar la vida d'una persona. Realment us ha de tenir-ho molt clar, per enviar una persona allà dintre, perquè jo he estat a dintre, he conegut el que és una presó, perquè hem anat de visita o hem anat a fer un aixecament de cadàver i veus, no? Has de conviure amb una sèrie de persones que, d'un-i-do, moltes vegades, aquesta sensació de que no pots sortir, de que no pots decidir de què faràs avui o demà perquè estàs subjecte a un règim ordenat, és molt dur per una persona.
I tractar amb menors encara deu ser més delicat en aquest cas.
Sí, perquè clar, evidentment encara la personalitat està per formar i tot el que es faci en aquelles edats és importantíssim pel que després serà l'adult més endavant.
I a l'hora de creure'ls.
Exacte, clar, també aquí hi ha una mica a vegades de mite, no? No tots els nens o nenes diuen la veritat, no? De la mateixa manera que no totes les dones o homes diuen la veritat, doncs és el mateix.
I passa sovint que la víctima menteixi?
Sovint no passa, però sí que passa. Vull dir, no hi ha un percentatge, no podia dir les estadístiques, no, però sí hi ha gent que menteix, que s'inventa coses també. I això és, sap molt greu i és horrorós, perquè clar, va en perjudici de les altres víctimes que sí que estan dient la veritat.
Tens algun mètode, tu, per saber si algú menteix o diu la veritat?
No, m'agradaria. A vegades pots tenir una intuïció de dir, ostres, això no enquadra per res, no? Però no. No tinc els poders adivinatoris encara.
Allò de mirar els ulls o el to de la veu i tot això.
Home, hi ha gent que a vegades el que dic sí que l'enganxes, no? Perquè veus que dubta o que es contradiu, no? Però hi ha gent, això que diuen, no? Que el mentider s'acaba creient la mentida.
Un dels temes que aborda la Graciela en aquest llibre, Juegos de Maldad, també ho diu el títol, precisament és la naturalesa humana, aquesta dolenteria, aquesta maldat. Com la descriuries tu, amb els anys que portes de jutgessa? Es pot arribar a descriure la maldat humana?
Home, jo crec que la maldat és una cosa que portem tots una miqueta dintre, no? Hi ha gent que potser mai la traurà ni s'aprofitarà dels altres ni farà mal, però hi ha gent que el seu modus vivendi és aquest, perjudicar, aprofitar-se dels altres, d'alguna manera treure el profit, no? Per això d'aquí el títol també de la novel·la, no? Perquè hi ha molta gent que juga amb el sistema, que som aquest, en aquest cas nosaltres, no? Per treure el seu profit.
Els jutges són una mica psicòlegs?
No, jo crec que no. El que passa que el que fas és que estàs acostumat a escoltar tanta gent que t'hi fixes molt, no? La teva mirada d'una persona quan parla o quan et diu alguna cosa potser és diferent perquè estàs acostumada a escoltar. El que fas realment és escoltar les seves històries, la seva vida, les seves misèries, no?, en aquest cas. I llavors sí, interpretes una mica els gestos, no?, la manera de parlar o de moure's.
Hi ha gent que fa mal perquè sí, simplement per pur plaer?
Sí, sí, hi ha gent que sí, aquest seria ja la maldat pura i dura, no? Allò de dir, no és que sigui un benefici, no? Jo no em vaig a treure aquí alguna cosa, sinó que disfruto d'alguna manera, o veient patint els altres, o perquè a mi m'agrada crear situacions de conflicte. Hi ha gent que li agrada viure en el conflicte.
I això ho veieu molt, no?
Sí, sí, la veritat que sí, sobretot en temes veïnals, en temes familiars, no? Hi ha gent que sempre està, com si diguéssim, a la grenya, no? I sense conflicte no sabríem viure.
I això de què ve? És,
no sé,
és cultura, és formació, és ADN, és maltractes,
no sé,
infantils...
Home, sempre hi ha una formació, jo crec que la família influeix molt, no? Segons el que tu has viscut, a part de ja descartant patologies, que ja estaríem parlant de psicòpates o de gent concreta, no? Jo crec que és el que tu has viscut a casa, no? Com t'han criat, les experiències infantils que tens i després ja de més endavant, d'aquestes maneres de viure.
I això ho arregla la presó?
No, mai. Mai. Segons la Constitució, la presó està prevista per la reinserció, no? Per reinsertar una persona a la societat, però no hi ha els mitjans ni els mecanismes necessaris perquè una persona canviï la seva manera o la seva forma de ser o la seva manera de veure les coses i quan surti al carrer pugui dirigir-se cap a una vida millor. Sincerament, ara per ara no.
En el cas de teu, de fent de jutgessa, clar, suposo que has hagut de condemnar persones que han hagut de fer mal, diguem-ne, dins d'aquest mal hi podrien entrar doncs, molts condicionants, per necessitat, no? Persones desafavorides que s'han vist obligades a robar o el que sigui. En aquest cas, la consciència com es porta o quin paper juga?
Home, sap més greu, no? Perquè, clar, és el que diem sempre, si hi hagués més assistència social o més mitjans, assistència a la família desfavorida, jo tindria la meitat de feina que tinc ara, no? Hi ha molta gent que acaba en el delicte per circumstàncies molt tristes i molt penoses de la seva vida i no és perquè realment vulgui fer res dolent, no? Sinó perquè o no sap fer res més o perquè ho necessita. I sí, intentes en aquest cas condemnar el mínim que puguis, no? O intentar d'alguna manera potser una pena que pugui ser més, que li pugui anar millor que una presó, no? Si es pot fer uns treballs a benefici de la comunitat, millor que ficar la persona a la presó, no?
Que complicat ha de ser jutgessa, perquè et trobes davant, no?, una paleta d'això, no?, de com és la naturalesa humana i com actues tu per intentar potser segurament fer el menys mal possible, però vaja.
Exacte, i, bueno, i a més has d'aplicar la llei, perquè a vegades la llei igual no t'acaba d'agradar tal com està, però no hi ha manera, vull dir, és la llei que tenim i la llei que s'ha de fer.
Això de la llei... Bueno, deixem-ho aquí. Escolta'm, per què et va cridar l'atenció aquest cas per fer un llibre?
Doncs perquè estàvem fent la instrucció, la secretària judicial i jo, i parlàvem de la mateixa manera que parlen aquí la jutgessa i la secretària de la novel·la, i fins i tot era un cas que et portaves a casa, no? Tu intentes no emportar-te res, fins i tot jo a casa meva tampoc explico bàsicament mai del que estic treballant, dels casos que m'hi trobo, però en aquest cas sí, no? Era un cas que estaves a casa, estaves fent feina, estaves cuinant, estaves fent el sopar, no? I anaves pensant, no? Tenies els teus dubtes importantíssims, no? De si aquest noi estava dient o no la veritat. Era un noi que no acabava de caure bé, no? Un noi que no, amb el que no acabaves d'empatitzar com a víctima. I clar, realment era un tema que jo vaig pensar, si algun dia aconsegueixo per fi publicar la meva primera novel·la, escriuré aquest cas, no? D'alguna manera per tots aquests... plantejar els dubtes que hi ha en aquesta feina, que la gent des de fora ho veu molt fàcil, no? A vegades diu, i aquest senyor perquè no està a la presó, doncs a vegades és que no està perquè no pot estar, o al revés, a vegades està i no hauria d'estar, no? És una feina que és complicada, complexa, i jo la volia explicar a la novel·la.
I aquestes qüestions d'empatia, clar, la sala de l'audiència que ho jutge no té temps d'arribar amb això, amb un judici.
No, perquè el judici és ja mateix, les hores que duri, 2-3 hores, pot jurar un judici d'aquests com aquest, i llavors és escoltar la víctima. Clar, l'avantatge de no haver vist la instrucció és que ells no estan contaminats, ells no tenen cap tipus de referència de qui és el pare, la mare, la madrastra o el nen, no? Només els veuen allà.
Però, per tant, podria arribar a dependre de la brillantor de la intervenció del noi aquell dia, si se'l creuen o no?
Podria ser. Aquí també es van basar en els informes dels psicòlegs, que van dir que no es veien signes de fabulació. No semblava que aquest noi estigués inventant-se alguna cosa, però clar, això també és... Els psicòlegs també t'ho diuen, ells tampoc tenen cap poder adivinatori que els hi faci dir si realment estàs dient o no la veritat.
I a la vista va acabar dient quin era el mòbil, perquè li havia tallat el coll, la mà?
Que jo sàpiga, no. perquè de fet en els fets provats de la sentència no es diu res, es descriu el fet i prou, que va anar-hi al bosc, li va tallar el coll, el va deixar allà i té unes lesions i s'ha acabat, no hi ha res. El motiu no se sap, per això el problema era el mòbil en aquest cas, no hi havia cap mòbil, i en el cas del mòbil del noi també, per què ho feia si s'ho estava inventant, per impedir que el seu pare es casés amb aquesta noia? Podria ser, però clar, és bastant bèstia, no? També pensar-ho.
Dedueixo que la realitat no es van acabar casant.
No, la realitat, segons em van explicar fa un temps més, fins i tot aquest senyor es va suïcidar, se li va cremar la casa i es va suïcidar ell.
Carai, diuen que la realitat supera la ficció, no?
Sí, jo crec que, bueno, en el cas nostre d'aquest tipus de novel·les, la ficció és la realitat.
Ui, a veure, explica'm això.
Sí, per mi sí, jo sempre dic que jo no invento res a les meves novel·les, jo exposo les conductes humanes, vull dir, no, a vegades dic, ui, això t'ho has inventat, això la gent no ho fa, això la gent ho fa, vull dir, jo tot el que hi ha a les meves novel·les és cert, vull dir, no és que estigui copiant de la realitat, estic com el pintor que està pintant un paisatge i el pinta tal quan és en el moment en què l'està veient, segons la llum en aquell moment que està, doncs per mi la ficció és pura realitat.
Moltíssimes gràcies, Graciela, per haver vingut al programa Crims. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. In Scarlet Town, where I was born, there's I believe, and silver thorn. The streets had names that you can't pronounce. Music starts and the people sway. Everybody says, are you going my way? Uncle Tom's still working for Uncle Bill. Scarlet Town is under the hill.
Town where I was born. Fight your father's foes up on the hill. A chilly wind blows. You fight 'em on high, and you fight 'em down in. You fight 'em with whiskey, morphine, and gin. You got legs that can drive men mad. A lot of things we didn't. I wish we had in Scarlet Town. The sky is clear. You wish to go, that you stayed right here.